actualitat, novetats, exclusives relacionades amb l'esport de l'Escala, les trobaràs cada dilluns i cada divendres al Zona Mixta d'Ivan García.
Els esports amb accent local.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dilluns més al Zona Mixta de Ràdio L'Escala. Un dia més amb moltes notícies esportives. Tot seguit les repassem. Avui som dilluns 22 de juny de 2020. Us parla Ivan García.
Comença el Zona Mixta, tot l'esport local amb Ivan García.
Els esports amb accent local.
El Girona ensopega contra l'Elx i baixa a la sisena posició de la segona divisió. Després de quatre empats, els de Pep Lluís Martí encaixen derrota contra un rival directe. L'escalenc Valeri Fernández va sortir al minut 65. El Futbol Club L'Escala ja té 19 jugadors confirmats. D'aquests, 7 han arribat a aquest mercat d'estiu. L'últim fitxatge ha estat el d'Ibrahim Yamouch, procedent del Sant Jaume de Llierca, autor de 24 gols a les dues últimes temporades. Pel que fa a l'equip Sots 23, encara no s'ha anunciat qui serà l'ajudant de Robert Figueres, que ha explicat als mitjans de comunicació que l'objectiu és jugar el màxim de bé possible i aspirar al màxim. En tennis, durant aquests dies, les instal·lacions del Club Tennis L'Escala han acollit el primer campionat postconfinament. Aquest cap de setmana s'ha finalitzat el màster de tennis amb victòria de Jordi Brás sobre Josep Lluís López, mentre que el de pàdel acabarà aquest dimecres dia 24 amb les finals mixtes i masculines. En tenis taula, els expalistes del Ser L'Escala, Marc Clotet i Diogo dos Santos, jugaran a la mateixa categoria, la de Divisió d'Honor. Clotet jugarà amb l'Esparreguera i Diogo dos Santos amb l'Olot. Cap de setmana intens pels abonats del Club Nàutic L'Escala. Moltes embarcacions han sortit a navegar i han omplert el mar d'Empúries de vida i de color. Repassats els titulars, comencem el programa d'avui dilluns 22 de juny de 2020. El Girona perd 1-0 contra l'Elx i baixa a la sisena posició de segona divisió. Després de quatre empats, arriba derrota. No hi ha manera de sumar els tres punts. L'escalenc Valeri Fernández va sortir al minut 65. Escoltem l'entrenador gironí, Pep Lluís Martí.
Quan cometes els errors, en el final els apagues. Nosaltres hem tingut ocasions més clares que el rival, no hem guanyat perquè no hem estat acertats, i això també, doncs, evidentment, són els errors que t'impossibiliten per sumar de 3 en 3. És per estar emprenyat, per estar molest en aquestes situacions, però el que hem de fer és, evidentment, quedar-nos en les sensacions de lo que hem fet bé, corregir el que verdaderament no pot tornar a passar, perquè si no, pues, verdaderament és impossible aconseguir l'objectiu.
El pròxim partit del Girona és aquest dimecres, dia de Sant Joan, dia 24, a 8:15 de la tarda contra el Numancia, 18è classificat.
Bueno, hem de pensar en guanyar el pròxim partit, ja vos ho he dit sempre, però evidentment cada vegada que no sumes, pues, evidentment cada vegada està molt més difícil. Nosaltres hem de ser conscients, i jo crec que és una equivocació, nosaltres ficar molt més pressió d'arribar a un joc on hem d'arribar a final de temporada. Torno a repetir, crec que els jugadors estan molt responsabilitzats, avui han donat una passa endavant, crec que han volgut, verdaderament, i han donat tot el que tenien per dur-se els tres punts. Normalment, un partit com aquest, en les ocasions que han tingut, amb els jugadors que han tingut les ocasions molt clares, molt clares, doncs, evidentment, haguessin guanyat el partit i estarien xerrant d'una altra cosa. I l'únic que tenen les ganes de que torni a ser dimecres per competir, per intentar guanyar, que és el verdament important. Està clar que no és l'inici que volíem, no és la sensació que tenim que donar, no és l'objectiu que tenim, però no ens queda un altre que oblidar-nos de si és cansanci, si és partits i competir com han competit després de tota aquesta segona part, sobretot, encara que la primera també és equip ha estat millor, però en menys ocasions.
Set anys després, Robert Figueres tornarà a entrenar un equip. Serà el 923 del Futbol Club d'Escala. Figueres s'ha engrescat amb aquest nou projecte i ja té 15 jugadors confirmats. No dirigia cap equip des de la temporada 2012-2013. L'equip era el Torroella. Justament, aquell curs, el 12-13, l'Escala i Torroella pujaven a segona catalana. I tot i l'ascens, Figueres no va seguir a la banqueta torroellenca.
El nou entrenador del nou segon equip de l'Escala.
Sí, el nou segon equip, el nou sub-23, millor dit.
Sí, perquè les primeres informacions, i ja està contestat, és que serà sots-23.
Sí, sí, qualsevol jugador que tingui més de 23 anys no podrà jugar en aquest equip. És per agafar una mica la filosofia que tots els juvenils que pugin i tots els jugadors joves, fins que fan el pont o es formen fins poder arribar al primer equip o no, doncs tinguin la possibilitat de poder jugar i tenir minuts. Si no, clar, si fas més de 23 anys, doncs pots agafar jugadors més veterans així, que no és la filosofia que ha agafat el club, en aquest sentit.
Feia molts anys que en Robert Figueres no es posava al capdavant d'un equip, sí que ho havia fet amb anterioritat, no? Que havies entrenat des de juvenils i també baixant cap a categories benjamines, i també havies entrenat ja a un segon equip, però com és que ara, perquè em sembla que fa 7 anys que no entrenaves, com és que t'has decidit tornar a hipotocar els caps de setmana?
Bueno, sí, fa sis anys va ser l'últim que vaig entrenar, que va ser el Torroella, que precisament aquell any, coses curioses, l'Escala va quedar primer i el Torroella va quedar segon i tots dos equips van pujar de categoria. I bueno, jo quasi, si m'ho arribes a preguntar fa un mes i mig, també t'hagués dit que no, ja són coses que no hi comptes, però m'ho van venir a veure, m'ho van proposar. El projecte em va semblar engrescador, la veritat sigui dita. Em van explicar una mica el projecte que hi havia, els jugadors que podia haver-hi, l'equip que podien fer. No ho vaig veure malament, a mi també em costa poc animar-me, i bueno, bastant il·lusionat i bastantes ganes ja de començar la temporada.
Clar, perquè estem parlant molt dels entrenadors escalencs que entrenen fora, no? Que també són notícia, lògicament, en els mitjans de comunicació, perquè també ens agrada seguir les seves aventures, no? Però clar, tu, el teu últim equip havia estat el Torroella, com estàs dient, i per tant que recuperem un entrenador que havia entrenat fora i ara torna a casa.
Sí, bueno, jo ja, com molt bé has explicat, jo sempre he jugat a futbol, he estat relacionat amb el futbol i he entrenat a tots els equips de base de l'Escala. Quan ets més jove comences a entrenar a alevins, a benjamins, i vas pujant, havia entrenat els cadets, els juvenils, un juvenil A que havíem arribat a estar a primera divisió, també, com aquest d'ara. I després vaig entrenar també el segon equip, el sub-23 d'ara, diguéssim, el segon equip, ja parlo de... Vaig estar un any o dos sense entrenar i com me va trucar el Torroella per entrenar, pues mira, vaig dir que sí, vaig decidir, i també, la veritat, van ser un any i mig, perquè vaig anar a mitja temporada de la primera, que ens vam salvar, que per Nadal el Torroella era colista i vam acabar salvant-nos a l'últim segon, i la segona amb un molt bon equip que va haver-hi, que també vam fer una molt bona temporada cada en segons, pues mira, t'engresques i si t'agrada el futbol, disfrutes. Sí que és veritat que hipoteques els caps de setmana, els diumenges, els dissabtes, i entre setmana també, déu-n'hi-do, perquè un parell d'entrenos la setmana també, com a mínim, també els té, no?, l'equip. Però bueno, si a tu t'agrada, pues, fas una cosa que t'agrada, pues, sempre acaba tirant una mica això, perquè clar, entre la feina, l'Ajuntament, el futbol, pues, tot suma moltes hores i a vegades has de prioritzar, no? Però bueno, quan es fan amb ganes les coses, pues, sempre acaben, en principi, acaben sortint bé.
I a més, o sigui, vas deixar-te el llistó molt alt perquè precisament el Torroella va pujar a segona catalana també, justament també ha acabat pujant pel tema del coronavirus, no? Que està en aquesta mateixa categoria. Clar, tu vas haver de viure l'ascens del Futbol Club d'Escala com a entrenador del Torroella precisament també aquell mateix dia, no? Perquè suposo que aquell 21 d'abril del 2013 el tens ben assenyalat, perquè vas haver de seure a la banqueta visitant i vas haver de veure el gol d'en Sil, el gol d'en Jones. Què et va passar aquell dia? Perquè clar, eres escalenc, pujava l'equip del teu poble, però clar, estaves defensant els colors del Torroella.
Sí, home, si l'equip del teu poble puja i guanya estàs molt content, però evidentment, si tu ets l'entrenador del Torroella, vols que guanyi el Torroella i vols que quedi primer el Torroella, no? Això és un tema d'esportiu i tu on estàs, doncs sempre ho defenses i si no, malament rai, no? Però bueno, ho vaig viure bé perquè sí que és veritat que l'Escala aquell partit ens va guanyar 2-0, va ser molt superior a nosaltres. Nosaltres també veníem una mica tocats perquè teníem alguna baixa i nosaltres vam començar la temporada molt forts. vam inclús anar líders destacats, amb 7, 8, 9 punts d'avantatge, i l'Escala poder no va començar tan fort. En canvi, la segona volta l'Escala va fer una progressió boníssima i nosaltres vam afluixar una mica. Ens van acabar passant, guanyant aquest partit aquí a l'Escala i quedant campions ells. Però, tot i quedar segons, vam fer una grandíssima temporada i vam disfrutar moltíssim perquè nosaltres teníem un molt bon equip i l'Escala també tenia un equip as i va acabar l'equip amb una forma impressionant. També hi havia aquella categoria el Figueres, que no sé si va quedar tercer, el Roses, que em sembla que va quedar quart, vull dir que hi havia 4 o 5 equips que eren de categories superiors, pràcticament, eh? Vull dir, una temporada molt maca.
No, clar, que tot això va engrescar la gent en el seu moment perquè eren rivalitats veïnals, no? Clar, perquè ara estem a Primera Catalana, el primer equip em refereixo, i clar, si jugues a l'Escala Vic no s'omple el camp, com es va omplir, per exemple, aquell dia, no? Com és que en Robert Figueres va deixar el Torroella haver-lo pujat, no? Perquè el Torroella sí que va quedar segon classificat, però va acabar pujant, certament com l'Escala, que després es van trobar a Segona Catalana, però... Potser vas decidir que era el moment de deixar el Torroella o què va passar? Perquè vas acabar pujant al Torroella.
Bueno, això és com el tema que explicàvem ara, que com és que entrenes i poder fa un mes hagués comptat que no entrenaria i estic entrenant. Pues vas amb el futbol, pues els equips creuen els clubs que pot anar millor amb un entrenador, amb un altre o amb uns jugadors, o si no t'acabes d'entendre pel tema que sigui o els jugadors que hi hagin, pues pots deixar, tot i haver pujat, pots no ser l'entrenador de la temporada vinent, o pots baixar i pots ser l'entrenador de la temporada vinent. A vegades no va molt lligat a aquestes coses, no? Però a vegades el futbol passa i en setmanes canvien les coses molt ràpidament. El primer any, el Salvans, a l'últim instant, va ser molt bo perquè sí que vaig continuar com a entrenador, però la dinàmica era molt i molt bona i l'equip en projecció. El següent any ja, tot i així, les coses van anar una mica diferents i com que es van posar el llistó tan i tan alt, al final, tot i cada segons i que va pujant, semblava que la temporada no havia acabat sent l'exitosa que havia de ser. I jo la nota li posaria de 10, 10, 10, però a vegades amb el futbol passen aquestes coses.
I en aquest nou projecte en el que t'has engrescat, has utilitzat aquesta paraula, i deies tots 23, no? Tindràs un segon entrenador? Ja tenim avui aquí la figura del primer.
Sí.
I tindràs algun ajudant?
Sí, sí, evidentment hi serà. Ja tenim un segon entrenador, hem de ser dos, però com que hem parlat ja amb alguna persona perquè ho pugui ser, però com que encara no està del tot tancat, m'estimo més no dir el nom, i quan ja se sàpiga ja o jo o el club o aquesta persona ja ho podrà dir-ho i fer-ho oficial.
Va generar molt de debat, no, el tema del segon equip, no? Perquè, clar, el segon equip no es fa des de la temporada 2012-2013, no? Precisament el dirigia el que serà, perquè encara no és president, Marc Bosch, perquè encara ha de passar per dues assemblees. Primer, ha de dimitir el seu germà i després, doncs, si els socis veuen bé la candidatura de Marc Bosch, doncs tot això s'accelerarà, no? Però, clar, des del 2012-13 que no tenim un segon equip. Vull dir que han hagut de passar anys... I potser s'ha trobat més a faltar ara, quan l'Escala estava competint a Primera Catalana, no? Que aquests juvenils es formaven a casa però defensaven altres colors perquè no tenien un lloc al primer equip, no? Feia molts anys i s'ha tornat a posar en marxa aquest segon equip, no?
Sí, jo crec que fa falta un segon equip en un poble com l'Escala, perquè com molt bé hem dit al principi, ja no és només per un segon equip d'un filial d'un equip que està a Primera Catalana, sinó és per donar sortida als jugadors del poble. Tenim un futbol base molt potent aquí a l'Escala i molts juvenils amb molta projecció que poder el primer any no tenen minuts al primer equip degut a que té una plantilla amb un nivell molt elevat, aquests jugadors no juguen i acaben marxant. En canvi, si hi ha aquest segon equip, aquests jugadors poden quedar aquí, poden jugar amb els seus amics, poden jugar amb la gent que ha jugat sempre, i jo crec que és molt important això. A part de fer bon futbol i poder competir bé, jo crec que aquest any el que s'està aconseguint és crear un grup de gent jove, bons amics, bona gent, i si hi ha bon ambient, no només és entrenar i guanyar, els partits i els entrenos del dimarts, el divendres, la pinya que es pugui fer després, els sopars, ser una colla, això és molt important perquè l'equip funcioni. Per tant, és important que l'Escala sàpiga que tots els jugadors de futbol base doncs tenen una continuïtat i després quan acabin a juvenils, si no tenen el nivell per jugar al primer equip, que és molt difícil amb un equip com té l'Escala poder ser titular en aquest primer equip, doncs que no acabin marxant a pobles d'aquí al costat i puguin jugar aquí com han fet sempre.
Clar, perquè justament l'Ajuntament està volcant diners en el futbol base i clar, és com els estic formant, però és que després estan defensant altres poblacions que no són l'Escala, no? Sí. Que és una mica el debat, no? I de fet, si anem una mica enrere en el temps, en el juny del 2016 també va ser el debat aquest de si el Viladamat era filial de l'Escala, no? Perquè ara s'està posant molt de moda, perquè sembla que dues localitats molt pròximes a l'Escala, doncs sembla que estan a punt de tancar-ho, no? Per exemple, el Banyoles de Pitovalla tindrà com a filial el Cornellà, no? Que ja veiem que els pobles veïns també s'estan ajuntant, no? Però, per exemple, aquest debat del segon equip potser s'hagués tancat si els socis haguessin vist una bona opció agermanar-se, no? Amb el Viladamat, no? S'hagués tancat tot, no? Però al final no va poder ser.
Bueno, sembla que es va discutir en una assemblea això i va sortir que no, però jo penso que sí que està molt bé que si no tens filial doncs puguis tenir un equip d'un poble veí més petit que el teu que et pugui fer de filial, però penso que és molt millor que tu puguis tenir el teu filial en el teu poble com es tindrà ara, que tu pots fer i desfer, perquè una cosa important també, si aquest filial que és per donar sortida als jugadors del base, dels juvenils i així, podeu primer any no, però aquí poden haver-hi sorpreses i algun jugador en un, dos, tres anys es pot formar i després quan ja té 21, 22 anys poder pot fer el pas en aquest primer equip de l'escala, que en canvi al principi poder a vegades no està prou fet per fer-lo. Per tant, que, en canvi, si va a algun altre poble, després és més difícil de controlar encara que tingui el teu filial. I aquí pot anar molt bé també perquè en aquest sub-23 algun juvenil bàsquet despunti pot també fer el pas en el sub-23 per agafar minuts en algun partit i el primer equip que li faci falta també pot estirar de jugadors del sub-23 que poder per tota la Lliga no, però per partits puntuals sí.
I al revés, o sigui, que aquest segon equip alimentés en ocasions el primer equip, però pot ser que algun jugador del primer equip alimentés en algun moment puntual el segon equip?
Sí, jo crec que també pot ser, però sobretot en aquest cas haurien de ser jugadors joves, jugadors sub-23, que estiguin al primer equip jugant, que és
perquè,
la intenció.
Perquè, per exemple, noms que ja s'han confirmat, Joel Casado, Lluís Valde, clar, són nanos joves que potser també els hi ve de gust venir un dia amb vosaltres.
Aquests jugadors han de jugar al primer equip, faran la pretemporada i si tot va bé hi jugaran, però en cas que no disposessin de minuts o en tinguessin pocs, doncs sempre tenen l'opció de poder venir aquí i poder tenir minuts que pot interessar en el sub-23 i en el jugador també.
Uh-huh. I després també, no, quan abans parlàvem del davant, no, que es va generar el 2019, clar, en Bocci deia que si es fa aquest projecte, no, feia molts anys que no hi era, es fa aquest projecte, però clar, aquest projecte ha de tenir continuïtat, no? Aquesta paraula tan famosa que és la continuïtat, no? Perquè, clar, podem parlar de que la temporada que ve tenim un segon equip, però potser la següent ja no el tenim, no? Suposo que s'han hagut de fer molt bé la casa des de sota perquè sigui un projecte de continuïtat, no? Perquè, ostres, si s'engega, es gasten uns diners i després tot se'n va a orris.
El més important, i jo crec que si el club ha muntat aquest sub-23, no compta per un any, compta per dos, per tres i per molt d'anys, perquè si no el projecte tampoc no tindria sentit. Però sí que és veritat que quan comences un equip de zero, com s'ha fet ara, costa molt fer una plantilla, una bona plantilla, i que puguis tenir un gruix important de jugadors de cara en aquesta temporada i en un futur. I la sorpresa meva ha sigut que, de moment, ha tingut una molt bona acceptació perquè hem anat a parlar amb diversos jugadors que havien marxat, com he explicat, o que pujaven, que sabíem que alguns podien ser difícils i hem pogut atreure'ls aquí, bons jugadors, jugadors joves, jugadors de casa, i la notícia és bona. Per tant, sabíem que era molt difícil, però crec que es acabarà aconseguint fer un gruix de plantilla important i fer tancar una plantilla sense problemes per la temporada vinent. Per tant, si aquest any es fa, l'any que ve hi ha molts juvenils que vagin pujant, els que hi haurà i algun de nou que pot venir, ja serà molt més fàcil estar arrencat aquest equip i serà molt més fàcil donar-li continuïtat.
I tu saps bé, perquè abans dèiem, no, que vas entrenar un segon equip en el seu moment, que és aquella edat complicada dels estudis, no? Suposo que aquest any t'ho tornaràs a trobar, no? Que algun suposo que haurà d'estudiar per Barcelona, potser el que estudia per Girona s'acostarà més, no? Entre setmana a entrenar, però suposo que t'hi trobaràs, no?
Sí, tenim dos o tres o quatre jugadors que estudien a Barcelona i aquests ja m'han dit que, evidentment, els dimarts doncs, no podran venir a entrenar, vindran els divendres i el partit. Però tu, quan ja comences la temporada així, ja en els tractes amb els que no poden, doncs, ja ho saps que aquests el dimarts, com que entrenen pel seu compte allà, doncs, si no venen, no passa res el tracte que hi ha. També n'hi ha uns quants que estudien a Girona, però aquests de Girona poden fer vehicle entre els que són i aquests sí que vindran a entrenar i marxaran, diguéssim. O sigui que hi és això i, evidentment, amb un sub-23 així, primer són els estudis, primer és la feina i després és el futbol. Però si hi ha bona voluntat de fer-ho, es pot compaginar. Bé, això sempre ha passat, i no només aquí. A mi em passava, el Torroella ja era en una categoria més alta o dues, i els jugadors també, els que estudiaven fora, doncs, no podien venir el dimarts. I els que estudiaven a Girona venien sempre que podien. I amb els exàmens poder fallaven algun dia, però això és... O els que treballen.
Mm-hmm. I creus que els pobles aquests veïns, clar, perquè s'alimentaven, no, dels jugadors de l'escala. Clar, per exemple, ara l'escala sortirà segon equip a quarta catalana. Mm. No, clar, no sé fins a quin punt, perquè vam anar a gravar un dia al Bellcaire a Torroella i l'Ivan Oliu ja li feia la pregunta, dic, què passarà si, com que ja hi havia el debat aquest, què passarà si l'escala l'any que ve es fa segon equip, no? Perquè ja era una cosa que anava endavant, no? I diu, clar, diu, no podrem competir amb això. L'única cosa que li podem dir a aquest jugador és que en comptes de jugar a quarta podrà jugar a tercera.
Sí, sí. La veritat és que nosaltres, evidentment, si repesquem algun jugador, doncs el repescarem d'algun poble d'aquests veïns, com m'acabes d'anomenar, i alguns d'aquests que hem repescat ja ho són d'aquests pobles veïns. Són jugadors de l'escala que havien marxat. Però jo penso que encara que hi hagi una categoria més, el projecte ven, no? I el jugador també, clar, quines instal·lacions hi ha aquí a l'Escala, quin camp de futbol que tenim, quina projecció, quin futur, que si el jugador ho fa bé pot arribar a jugar amb un primer equip a Primera Catalana, pot arribar i debutar el que li agrada el futbol. I en projecció que si l'equip acaba pujant un any, dos, tres i acaba jugant en Tercera Catalana, doncs és molt més futur, que molta més projecció que en un poble veí. Jo crec que en un poble així doncs, venen molt el tracte del jugador, el bon ambient, com explicava, i que se sentin molt còmodes, i això és el que els fa valents amb ells. Ho hem d'aconseguir aquí, jo penso que ho aconseguirem, i després sí que tindrem molta més força per acabar de recuperar algun d'aquests jugadors.
No, clar, ho acabes de dir, no?, que seran jugadors del segon equip, però qui sap si pot jugar a Primera Catalana aquest jugador, no? Clar, si el Bellcaire té un primer equip a Segona Catalana, que sembla que potser la cosa va per aquí, doncs clar, serà Segona Catalana, serà aquest topall, no? I a l'Escala li pot oferir, sí que començarà quarta, però què té de projecció? Té Primera Catalana, no?, que és el que dius tu, i a més un projecte que ven i se n'està parlant molt als mitjans de comunicació i que sembla que la cosa anirà endavant, no? Ara sí, no? Has dit que tenim com una quinzena de jugadors confirmats. Com estàs veient, doncs, tot això? Perquè són jugadors que ja suposo que has anat seguint. Creus que tenim un bon projecte a nivell futbolístic?
Sí, jo ho veig més bé del que em pensava, perquè al principi, com vam parlar i vam quedar que entraria aquest sub-23, clar, vam fer una llista de jugadors amb els que pujaven, que en aquest cas aquests és més fàcil perquè ja els tens al club, impossible els jugadors a recuperar. I d'aquests jugadors a recuperar, doncs, n'hi ha hagut alguns que hem trucat, que la veritat és que ens ha sorprès positivament perquè han acceptat de seguit el venir. I jugadors que són bons jugadors i que poden ajudar molt a l'equip a fer una bona temporada. Per tant, ho veig bé. I com explicava, ja tenim un grup de WhatsApp fet i a la que ja s'acabi una mica el tema aquest de la desescalada i et puguis trobar amb els jugadors i un dia fer un pica-pica o fer una xerrada o el que sigui, també ens esperem una mica amb aquesta precaució. Com que la Lliga també aquest any començarà més tard, tampoc hi ha tanta pressa, doncs després reunirem aquesta plantilla, però ja som un grup de WhatsApp que hem fet, amb 15 jugadors al principi tancats. Sí que n'hi ha algun que ha dit, jo, cuidado, que depèn del que faci amb els estudis o depèn de la feina, això evidentment s'entén i no hi ha cap problema. I estem parlant amb altres, però ara clar, ja no hi ha tanta pressa. 15 jugadors de gruix, més 4 o 5 més, ja te'n vas una plantilla de 18, 19, 20, més 2 o 3, que sempre, doncs, jo penso que ja tenim bona part de feina feta. Diferent que fóssim 6 o 7, perquè saps què passa al principi? Això ha passat i en una setmana ha canviat molt. Ja he dit que no diria noms, però hem tancat 1 o 2 o 3 incorporacions que no hi comptàvem, de nanos joves o que no jugaven o que jugaven a algun altre club.
I d'on venen? De quines categories venen, per donar-ho a la pista?
De base de l'Escala i de superiors de base, de categories superiors de base que han anat a jugar a altres clubs, el Figueres, el Palamós, el Sàbat, el que sigui. I saps què passa? Que estàvem parlant amb alguns jugadors de pobles d'equips del costat i, clar, dubten, no? Les instal·lacions tiren molt, tot, però quan incorpores algun jugador d'aquests, doncs, i si són amics i tot, és més fàcil després acabar d'arrastrar els altres.
Clar, és que un jugador pot arrastrar uns altres.
És una cadena. Clar. I clar, amb 3 o 4 que diguin sí, doncs, en una setmana doncs, la cosa ha canviat molt. Això ja parlo de la setmana passada ja. Per tant, que la cosa pinta molt bé.
I una pregunta
I una altra cosa sobte. Important, Ivan, una altra cosa important. Ja hem hagut de dir que no a molta gent pel tema de l'edat. M'ha vingut a veure, a mi i al club, molt de jugadors que volien tornar a jugar aquí o volien venir a jugar aquí. I com que tenen més de 23 anys, doncs és aquesta selecció que fem que no poden ser-hi. Per tant, vull dir que la cosa ve.
No, sí, ja et garanteixo jo que jo també, amb el tema d'aquell parlant-ho, també m'ha aturat gent dient, ostres, és veritat això del segon equip? Clar, perquè amb el tema del coronavirus no semblava que la cosa s'havia tallat i que no se'n parlaria més i que potser aquestes converses es tallarien i que potser no tindríem segon equip la pròxima temporada, no? Però em preguntaven, és cert? I dic, clar, massa cosa no sé, perquè no sé com està el tema, no? La pregunta que et vull fer jo és, el segon equip jugarà en el camp d'herba natural o artificial?
El camp d'herba natural. El segon equip juga al camp d'herba natural. El segon equip esperem fer una bona plantilla, perquè és una de les coses que m'ha engrescat a mi també, perquè si a vegades diuen, mira, aquest any veurem els que som i hem de passar, i l'any que ve no. Ja, com a mínim, la intenció és fer una bona plantilla, anar en sèrio, jugar al màxim de bé, formar jugadors pel primer equip, que entrenin i que serveixin per si un dia hem d'anar-hi, i aspirar al màxim de tot, estar al màxim de bon possible. Ara bé, també som conscients que és un equip jove i per molt bons jugadors que siguin, doncs a vegades aquestes categories fa falta una mica d'ofici i una mica de veterania, tot i que ja n'hi ha algun en planta, corpulents i així. I a vegades això també és un grau. I et pots trobar algun camp, que són amb jugadors més veterans, que això també és un hàndicap. Normalment un equip, doncs si jo fos l'entrenador i no hi hagués aquest sub-23, doncs sempre tenies un davanter centre, un central, que una persona de 30 anys, veteran, o 32, 33, que et porti l'equip, no? Que és important. I això, doncs no ho tindrem. Tots els que tinguin menys de més de 23 anys no ho faran. Això no vol dir que no ho puguin fer tranquil·lament molts dels que tenim, eh? Però bueno, sempre tot costa i comences a ser un equip, no ve un equip rodat de 3 anys. Hi ha la base, però no... És l'única cosa que tindrem, però bueno, no hi ha cap problema.
Llàstima això, no?, que ja s'està evolucionant molt, o sigui, s'està progressant molt ràpid amb aquest projecte del SOTS 23, i llàstima que encara, com aquell qui diu, la pretemporada no començarà ni el juliol ni l'agost, no?, que ens, no haurem, fins a l'octubre, no?, no veurem, bueno, potser al setembre comenceu els entrenaments, no?, però, ostres, que aquest any és tan diferent tot que...
Hi ha incertesa sobre com començarà, perquè m'han dit que segurament començarem a principi de setembre la pretemporada i fins a final de setembre o l'octubre no es començarà la Lliga. També hi ha una cosa bona, que nosaltres tenim alguns jugadors d'aquests que treballen a temporada. Igualment no podien fer la pretemporada ni res. Doncs podrem començar tots junts al setembre, un cop hagin acabat la temporada d'estiu. Ens haurem d'adaptar, ha canviat una mica tot això.
Doncs sí, sí, a veure com acaba d'acabar tot. Bueno, suposo que, com aquell qui diu, esperant a veure amb quins pobles us enfronteu, que segurament que tindrem aquestes rivalitats veïnals. I bé, de moment hem conegut una mica els detalls d'aquest equip SOTS 23 amb el seu entrenador, en Robert Figueres. Robert, que estarem ben atents. Avui ens has dit 15 jugadors, després ja irem gratant perquè queda molt d'estiu, sí. A veure quins són els noms, que ja està bé, anem a dosificar la informació, perquè si no, si la diem tota, després no, ens en quedarem sense.
És la informació que hi ha, però sí que és veritat que haig d'enviar aquest missatge que la Junta, que jo, estem molt contents perquè la cosa està anant tan bé com es pensàvem, o millor. Vull dir, no és allò que estiguem tinguem problemes per fer la plantilla. Per tant, el missatge és molt positiu i que la gent sàpiga que intentarem pues, fer un molt bon sub-23 i fer una molt bona temporada. Després veurem com surt tot.
Doncs Robert, moltes gràcies. I ara ja tindrem dos equips de futbol que seguirem.
Tindrem cada diumenge futbol aquí a l'Escala.
Exacte. Doncs moltes gràcies.
Gràcies, Ivan.
Durant aquests dies, les instal·lacions del Club Tenis L'Escala han acollit el primer campionat post-confinament. Aquest cap de setmana ha acabat el màster de tenis amb victòria de Jordi Bras sobre Josep Lluís López, que es va retirar per lesió, mentre que el de pàdel acabarà aquest dimecres, dia 24, amb les finals mixtes i masculines. Les pistes municipals de tennis i de pàdel han estat escenari aquests dies dels màsters. La competició de tennis ja ha acabat aquest diumenge, mentre que la de pàdel culminarà dimecres. El màster de tennis, que tradicionalment s'iniciava a finals de maig i acabava a principis de juny, aquest any s'ha hagut de fer una mica més tard. La fase de grups es va disputar de l'1 al 14 de juny i els quarts de final, semifinals i final del 15 al 21. Durant aquests dies hi han participat una trentena de socis. La final la varen disputar Jordi Bras i Josep Lluís López. La final va tenir molts punts bons, però no es va poder acabar perquè López es va lesionar, de manera que Bras va proclamar-se campió. Josep Lluís López, president del Club Tenis L'Escala.
Bé, a la fase final hem sigut 4 grups de 4, 16, però en principi som uns 32, 36, més o menys. Però la fase final l'hem fet amb els 16 millors classificats durant la temporada. Aquest any ho hem fet diferent, hem fet 2 setmanes en grups, 4 grups de 4, després quarts de final, semifinals i avui el dia de la final.
El campionat social s'ha completat aquest cap de setmana perquè el pròxim, l'equip més 30 masculí, recupera partit contra el Calonge, un duel que s'havia de disputar el 14 de març, però que va ser impossible pel coronavirus.
Sí, hem acabat el campionat social ara perquè els més 30 de tennis, la setmana que ve, en principi, ja hem de jugar un partit a traçar que teníem amb el Calonge, el cap de setmana del, crec, 27-28 de juny, el pròxim. Ja reprenem l'activitat amb l'equip de més 30. De moment al pàdel no tenim notícies i les nenes que han de fer una fase final a nivell de Catalunya de tennis, doncs elles es reprendran a finals de setembre.
Pel que fa a pàdel, encara continua. Aquest cap de setmana s'han disputat les semifinals i la final serà aquest dimecres 24, dia de Sant Joan. I estan competint 8 parelles mixtes i 8 de masculines.
8 parelles estan en pàdel mixte com en pàdel masculí. i és eliminatòries, vull dir, és partit guanyat o partit eliminat. Nosaltres vam fer lligueta perquè érem 16, perquè vam acabar abans de temps a causa de la pandèmia la lligueta de tennis, però en el pàdel són aquest nombre ja dintre del campionat i així ja ho hem fet directament, quarts de final, semifinal i les finals que estan programades tant la masculina com la mixta pel dia de Sant Joan.
Recordem que les pistes municipals de tennis i de pàdel van ser les primeres instal·lacions esportives que van obrir. Concretament, la reobertura va ser dimarts 19 de maig, ara fa un mes. Doncs fins aquí el primer Zona Mixta de la setmana, d'avui dilluns 22 de juny de 2020. Ja sabeu que l'actualitat continua demà dimarts a l'Esports 10 de Canal 10 Empordà i ja sabeu que ara és a les 8 del vespre i a les 10 de la nit i que dura 30 minuts i no una hora com a l'hivern. Repassarem les últimes notícies i us oferirem una entrevista amb Valeri Fernández. Això ha estat tot per avui, moltes gràcies i fins la pròxima. Adéu-siau.